Continguts en xarxa.
Moltes de les escenes que hem vist en pel·lícules futuristes s'estan fent realitat a poc a poc. La intel·ligència artificial avança a un ritme vertiginós i les seves aplicacions són múltiples. Avui parlarem dels sistemes de reconeixement facial i dels seus usos, com per exemple l'anàlisi dels gestos per prevenir i detectar malalties com el Parkinson. Àgata Lapedriza és investigadora líder del grup Artificial Intelligence for Human Wellbeing, IWELL, vinculat a l'eHealth Center i els estudis d'informàtica, multimèdia i telecomunicació de la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC. Benvinguda, Àgata.
Hola, Albert. Què tal?
A veure, explica'm bé això de com funciona això del reconeixement facial per detectar malalties neurològiques, que m'ha cridat molt l'atenció.
A veure, bàsicament, o sigui, es poden desenvolupar sistemes que, donada una imatge o donat un vídeo on parla gent, pots detectar automàticament on està la cara, on estan els diferents punts facials, com per exemple els contorns dels ulls, el contorn de la boca, i com aquests punts facials es mouen en cas que aquesta persona, ja dic, estiguem enregistrant un vídeo. El tema és que per algunes malalties mentals, per exemple demències o Parkinson, se sap que els moviments de la cara canvien, és a dir, els moviments de la cara ja no es fan amb els mateixos patrons que es feien quan no hi existia aquesta malaltia. Aleshores, utilitzen aquestes tècniques que permeten fer aquest seguiment dels punts facials i aquest anàlisi tan acurat sobre els patrons de moviment, de vegades es poden detectar canvis molt subtils en aquests patrons, que inclús a l'ull d'una persona serien difícils de veure, però que poden ser alarmants, no? Que poden indicar-nos un principi d'aquest tipus de malalties. Llavors, el que és molt interessant és que, clar, es pot fer detecció inclús més precoç en alguns casos del que podríem fer si féssim un diagnòstic sense tenir el suport d'una intel·ligència artificial que pogués veure aquests detalls.
Mm-hmm. Suposo que la medicina en general ha vist en la intel·ligència artificial un camp, no, per evolucionar i un camp per córrer molt gran. Suposo que per això el teu grup de treball s'ha incorporat al eHealth Center, no? Què suposa per ells i per vosaltres també?
Sí, nosaltres, clar, l'eHealth Center, doncs, diguem que té diferents grups de recerca. Nosaltres som un dels grups de recerca que treballem en intel·ligència artificial i en visió. Hi ha un altre grup que també treballa en temes d'imatge mèdica. Nosaltres no treballem tant, treballem una mica en imatge mèdica, però també treballem molt en l'anàlisi del comportament de la persona, no? De veure com una persona intenta fer màquines que puguin veure com una persona s'està movent o s'està comportant i com aquesta informació, com podem extreure de forma automàtica amb aquests sistemes d'intel·ligència artificial informació que tingui un interès clínic, no? I pot ser molt variat aquest interès clínic.
Mm-hmm. Molt bé, perquè ara jo t'he posat l'exemple de les malalties neurològiques perquè havia llegit, no?, un text en què en parlaves, però a nivell de medicina, en quins altres àmbits ja esteu col·laborant a nivell d'això, de reconeixement facial, que és el que, bueno, el teu camp exactament, diríem, és més enllà del reconeixement facial, no? És el que les màquines puguin veure, no? És a dir, una mica més la teva especialitat, no?
Sí,
com aplicar això a la medicina?
Sí, o sigui, nosaltres treballem amb anàlisi de comportament i, de fet, clar, pots aplicar-lo a la medicina en diversos estats, no? Pots aplicar-lo també a la medicina preventiva, en veure com, no sé, com pots dissenyar màquines que també t'ajudin, doncs, a tenir uns hàbits més saludables, etcètera, no? Per exemple, hi ha diversos projectes en què hem treballat, però un d'ells està relacionat amb l'àmbit de la robòtica social i el que vam fer és intentar estudiar si un robot social et pot ajudar a tenir millor salut mental. El que s'anomena emotional well-being, no? És a dir, a que et sentis tu millor emocionalment i aleshores el que pots fer és implementar en el robot converses que es basin en una cosa que es diu psicologia positiva, que bàsicament el que estudia la psicologia positiva és quins hàbits, quines pràctiques ens poden ajudar a ser més feliços, no? I aquí s'estudien diverses coses, no? Però, per exemple, el sentiment de gratitud, no? Sentir-te agraït de les coses, no? Tenir clar quins són els teus punts forts i com treure el millor de tu, diguem, doncs tu pots dissenyar un robot que t'intenti ajudar a fer pràctica en aquestes pràctiques que són bones per la teva salut mental. Llavors, això és una línia de recerca. Després, una altra cosa que fem més aplicada, potser no tant, és salut, però una mica més general, però ho apliquem a temes de conducció assistida. O sigui, si nosaltres imaginem un cotxe, no? Es parla molt de, diguem, de conducció automàtica, però la realitat és que la conducció automàtica completament trigarà bastant a arribar, no? Però el que sí que tenim és cotxes que ens ajuden a conduir d'una forma més còmoda i més segura, no? No? Que ens avisen si ens estem sortint de la línia de carril o que ens ajuden a aparcar, no? I que la idea al final és que tu condueixis, no?, d'una forma que provoqui menys accidents. Doncs un tema que és molt important és detectar estats emocionals del conductor que puguin posar en perill la conducció, no? Per exemple, si tu estàs adormint o si estàs molt nerviós o si no estàs prestant atenció al que realment has de prestar atenció mentre es condueixes, no? Per tant, incorporar tecnologies de percepció d'aquests estats emocionals dins d'un cotxe, per exemple, i que el cotxe aprengui a veure, bueno, com si fos un copilot que està amb tu sempre, no? I que pugui veure, ostres, t'estàs adormint i que a més el cotxe pugui automàticament fer alguna acció que sigui constructiva, no? No espantar-te, però fer alguna acció que sigui constructiva quan s'adoni que hi ha algun estat emocional que potser és perillós per tu o per la salut, o sigui, per les condicions de la vida en general. Llavors aquest és un altre àmbit en el que treballem.
Va, i ara, de les dues coses que has dit, em sorgeixen dues preguntes. Et pregunto, primer, quan parles dels robots aquests socials que dius tu, estem parlant de, diguem, robots humanoides? És a dir, el que hem vist, com ho pensava jo de les pel·lícules, no? Dir, un robot realment en forma humana o similar a humana que et faci companyia i que detecti tot això que estaves explicant? Estem parlant d'això.
Hi ha diferents tipus de robots amb els que treballem. N'hi ha alguns que sí que són humanoides i que són més o menys de, diguem, de l'alçada d'una persona i que tenen un cos... A veure, no els confondries amb una persona, no tenen un aspecte humà absolut, però sí que estan inspirats en la forma humana. Però, per exemple, si són robots que es desplacen, solen desplaçar-se per rodes, és a dir, el tema cames encara no el tenim mecànicament molt controlat. Però després també pots pensar en robots de sobretaules. Treballa amb robots que realment alguns dels dissenys dels robots estan inspirats inclús en les pel·lícules de Pixar, és a dir, jo sé que en alguns dissenys de robots ha participat gent en l'animació d'aquests robots i en l'expressivitat d'aquests robots que eren animadors de Pixar en el passat i que també se'ls animaven, no? I llavors, en aquest cas són robots que no tenen forma de persona. Pots imaginar-te com una boleta, no?, que està damunt de la taula, que no es desplaça i que tu simplement pots... Té el component social, la intel·ligència social, en el sentit de que tu pots mantenir una interacció igual que la mantindries amb una persona, no? La idea és que tu li puguis parlar, idealment que tingui una càmera i que pugui interpretar també com gesticules, no? O sigui, ens interessa comunicació verbal i no verbal i que pugui respondre de forma apropiada al que dius verbalment, però també a tota l'expressió social que tu facis.
Perquè aquest és un dels grans què, no?, dels robots, aquests assistents, no?, d'Alexa, del Siri i companyia, no?, que clar, no interpreten la ironia, aquestes coses que ens fan humans, no?, i ens diferencien precisament de les màquines, no?, el sarcasme, l'ironia, totes aquestes coses, no?, és a dir, són literals en tot sentit. Això també n'estan aprenent, no?, és a dir, forma part d'aquest aprenentatge, no?
Sí, és un, diguem que és una component de la intel·ligència, no?, diferent a la racional, a comprendre racionalment el que està passant. El tema és que si tu vols màquines que es puguin comunicar de forma fluida amb una persona, al final no pots obviar tota la component emocional, perquè hi ha molts estudis que demostren que si tu, diguem, dotes una màquina de tota aquesta intel·ligència més social emocional i una altra que no, quan tu mantens aquestes interaccions, la teva experiència d'usuari és molt diferent, et sents molt més comprès, no?, amb la màquina que, diguem, que pot percebre emocions o comunicació social i que respon apropiadament a això. Llavors, el tema és que depèn de les aplicacions que tu pensis, no?, per aquestes màquines, el fet que la comunicació realment sigui fluida i sigui còmoda per l'usuari és molt important. Al final, si tu penses, per exemple, en aplicacions mèdiques, no?, i amb algú, un petit robot, que t'ajudi a recordar-te que t'has de prendre una certa medicació. El fet que el robot et tracti amb una certa delicadesa i et tracti bé és important, no? I perquè ho faci, perquè pugui tenir aquest tracte amb tu, necessita aquesta component més social emocional.
Molt bé. I l'altre tema, el tema del cotxe. Jo havia fet algun reportatge sobre conducció automàtica i tal, i sempre acabava sorgint el debat, no?, de quan arribem al nivell 5, no?, de l'automatisme dels vehicles, la part de l'ètica de la robòtica, no? És a dir, si hi ha un moment que se't creua algú en un pas de vianants, el cotxe aquí que salvarà? Només pot salvar o el que està creuant o el conductor, aquí salvarà, no? Aquí la part d'ètica, Això s'està, no sé si treballant, o és el que fa que sigui, impedeixi arribar a aquest nivell 5 d'automatisme en els cotxes?
No, sens dubte és un component important i sí que es treballa per separat. O sigui, cal tenir en compte que, tot i que cada vegada veiem més AI, més intel·ligència artificial entre nosaltres i sentim a parlar més de la intel·ligència artificial, al final que es posi en pràctica en segons quins contextos és complicat, no? Perquè cal que s'avanci en moltes direccions i aquest aspecte que tu dius més ètic i moral, si hi ha gent que fa recerca específicament en això i no et puc dir que sigui un problema resolt, com a mínim hi ha consciència del problema, que és el primer pas, no? Al final, per estudiar-lo i veure què s'hauria de fer en aquestes circumstàncies. Suposo que és complicat perquè dones de treure la inspiració per veure quina és la resposta correcta. O sigui, idealment, tu no vols que ningú es trobi en aquesta situació, no? Però què passa si un home es troba en una situació així? Reacciones de forma... és un reflex, és impulsiu, no hi ha un no? Vull dir, si és una situació molt crítica... tampoc està clar, no?, que, quina decisió es pren i què vol dir ser moralment, èticament correcte en aquests casos, no? Llavors, sí, és un punt important, és un component que es treballa com, bueno, en paral·lel amb totes les altres dimensions que s'han de treballar.
I tant. I ja per acabar, ara que parlem tant del xat GPT, no?, que és una cosa que com que haguem descobert, sí. A tu et deu semblar com un joc de nens, no?, això, al nivell de que estem d'intel·ligència artificial. Per nosaltres, o per la majoria de la gent que no hi està acostumat, ens sembla una cosa fantàstica, no? Però vaja, ja és això, no? Tard o d'hora havia d'arribar a l'ús comú aquesta intel·ligència artificial.
A veure, a mi em sembla fantàstic també, eh? O sigui, jo no crec que sigui... O sigui, realment entenc el repte del que s'ha arribat. O sigui, clar, diguem, el ChatGPT és un sistema de diàleg, no?, que es basa en tècniques del que s'anomena processat de llenguatge natural, i el processat de llenguatge natural estudia, no?, com les màquines poden entendre el llenguatge, el nostre llenguatge, i respondre correctament al nostre llenguatge. I és un camp que ha avançat molt ràpid. És a dir, fa 5 anys jo vaig treballar en un projecte que també es feia un tema de diàlegs en entorn obert, no? O sigui, diàlegs que poguessin parlar de qualsevol tema, que és el mateix que faig a GPT, i el que estudiaven justament era també la part emocional, no? O sigui, aquests models de diàleg podien entendre les emocions i respondre de forma apropiada, no? O sigui, simulant una certa empatia. I no funcionava gens bé, eh? Vull dir, en els últims 5 anys l'avenç ha estat espectacular. Llavors, és cert que hi ha moltes coses que encara s'han d'acabar d'entendre d'aquests models generatius de conversa i tal, però a mi em sembla que el potencial és enorme. S'han d'acabar d'entendre, s'han d'aplicar de forma segura, no? Com tota la vida. Al final, quan desenvolupes una cosa nova, doncs s'ha de ser una mica prudent, però no sé, jo crec que estic tan fascinada com tu, eh? O sigui, és impressionant.
Fantàstic. Doncs moltíssimes gràcies, Àgata La Petriza, investigadora de la UOC, que ara estem tenint la conversa, tu estàs a Boston i nosaltres sí. A Barcelona, perquè estàs treballant al MIT o col·laborant amb el MIT, per tant, amb el Massachusetts Institute of Technology, no?, si no m'equivoco.
Sí, correcte.
doncs això, moltíssimes gràcies i molta sort amb la feina i que ens ajuda a tots molt. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Albert. Adéu.
Continguts en xarxa.